Lectura de l'Evangeli segons Sant Lluc. En aquell temps, la gent que vivia en l'expectació sospitava si Joan no fora potser el Messies. Ell respongué dient a tothom: «Jo us batejo només amb aigua, però ve el qui és més poderós que jo, tan poderós que no sóc digne ni de deslligar-li el calçat. Ell us batejarà amb l'Esperit Sant i amb foc». Un dia, que tot el poble es feia batejar, Jesús també fou batejat. Mentre pregava, s'obrí el cel i baixà cap a ell l'Esperit Sant en figura corporal com un colom. I una veu digué des del cel: «Ets el meu fill, el meu estimat. En tu m'he complegut». Paraula del Senyor. Reflexionem a partir d'aquestes paraules que hem sentit des de tres breus punts de vista o perspectives. Primer, Jesús comença la seva activitat pública fent un acte d'humiliació. No comença fent un gran discurs al Temple de Jerusalem o fent una discussió amb els mestres de la llei o fent grans miracles. Surt a vida pública fent-se batejar com un pecador més. Recordem-ho, el bateig de Joan era un bateig que cridava a la conversió. Era un bateig de purificació. Com sabeu, la paraula baptisme, en l'original grec, vol dir immersió. Entraven en l'aigua del riu totalment, simbolitzant que hi deixaven en el riu totes les impureses que tenien per ressorgir nets, purificats, perdonats, reconciliats amb Déu i amb els altres. Jesús, com a fill de Déu encarnat que era, no tenia necessitat de demanar externament perdó pels seus pecats ni de fer un acte de purificació, un acte de penitència. Però va voler començar el seu camí de manifestació de l'amor de Déu, que en això consisteix tota la seva vida i especialment també el seu missatge durant la vida pública. Va voler començar-lo amb el mateix criteri en què comença la seva existència terrenal, és a dir, abaixant-se. És per això també que l'Església posa aquesta festa en aquest, des de sempre, pràcticament des d'uns temps molt inicials de la vida litúrgica de les comunitats cristianes, posa el baptisme de Jesús com un dels tres grans moments de la festa de Nadal. El dia del naixement, que nosaltres celebrem el 25 de desembre i que els nostres germans ortodoxos celebren el 7 de gener, només per una qüestió històrica de que ells segueixen encara el calendari julià i nosaltres seguim el calendari gregorià que es va imposar a Occident al segle XVI. Doncs, primera gran festa, diem aquesta del Nadal, el naixement de Crist, la segona, l'Epifania, que celebrem el 6 de gener, és a dir, la manifestació d'aquest Déu fet nen a tots els pobles de la Terra, I la tercera i última, que és la que tanca el cicle de Nadal, a partir de demà els vestits litúrgics passen del blanc al verd, del temps ordinari, amb la festa, doncs, del baptisme, com dèiem, abaixament. Així com Jesús s'abaixa, com el fill s'abaixa fent-se home en el si de Maria, naixent a Betlem, pobre i en situació totalment precària, així també comença la seva activitat pública abaixant-se, entrant en les aigües d'un riu, del Jordà, aquest riu sagrat en la tradició jueva, que significa aquest traspàs cap a la terra promesa del poble escollit. Doncs també Jesús inicia aquest traspàs cap a la manifestació pública de la seva missió abaixant-se. Aprenem-ne, aprenem-ne, tirem les conseqüències per la nostra vida. Sempre abaixar-se, humiliar-se, per amor i amb consciència, no per servilisme o per por, és la millor manera de començar d'una forma potent la pròpia missió. Segon punt. El bateig, el baptisme de Joan i el baptisme de Jesús. Els ritus de purificació precristians, o que es poden trobar d'una manera o una altra en diferents tradicions religioses, i el baptisme segons allò que Jesús introdueix. Diu Joan Baptista: jo els batejo només amb aigua, però ve el qui és més poderós que jo. Ell us batejarà amb l'Esperit Sant i amb foc. Hi ha moltes tradicions religioses bones que ajuden a fer un camí de creixement, de purificació d'aquells aspectes negatius de la nostra personalitat, de les nostres actituds, del nostre tarannà. Ara bé, tot això és com un treball que es va fent de pica pedrer des de fora, polint, netejant, traient el que hi sobra. Però quan arriba Jesús, el camí cristià no és només un camí de neteja o un camí d'anar picant pedra, sinó el camí cristià és un camí segons l'acció de l'Esperit Sant i amb foc. És a dir, és un camí de transformació radical des de dintre. No es tracta d'anar polint o anar traient la pols, es tracta de deixar entrar en el nostre cor aquell esperit que Jesús ens comunica. I això és, hauria de ser, l'atenció constant, l'esforç constant de tot cristià conscient i desitjós de ser coherent amb la pròpia fe. Deixar que Jesús ens comuniqui el seu esperit. I és aquest esperit que ens fa viure i ser segons la novetat de Crist. Rebrem l'Eucaristia dintre de pocs minuts. El pa consagrat es dissol, es digereix de seguida físicament pel nostre organisme, però Jesús ens porta amb la seva presència real el seu esperit. I és aquest esperit, que és l'Esperit Sant, que l'uneix al Pare, el que ell ens dona d'una forma concreta, dia rere dia, molt especialment cada vegada que participem en l'Eucaristia. I aquest Esperit Sant és foc, és el símbol, un dels símbols de l'Esperit Sant. Més endavant veiem en aquest baptisme de Jesús, que l'Esperit Sant es materialitza visualment com un colom. Diguem-ho també, l'Esperit Sant no és un colom. L'Esperit Sant és l'Esperit de Déu. És aquest Esperit que habita dins nostre. És l'Esperit que uneix Jesús el Pare. És l'Esperit que ens pot unir, que ens ha d'unir a nosaltres amb el Pare i que ens ha d'unir entre nosaltres. És l'Esperit que Jesús ens comunica. I un altre dels símbols potents, repetim-ho, és el foc. Com veiem també el dia de Pentecosta, aquestes llengües de foc sobre els caps dels apòstols i de Maria, de la primera comunitat cristiana. El foc crema. El foc no només fa una enllustrada de netedat, crema tot allò que troba. I és aquest el símbol. L'Esperit Sant, entrant a la nostra vida, destrueix, transforma, treu tot allò que pugui fer nosa en aquesta llum, en aquest amor que ell és. Creguem que realment som receptors d'aquest esperit que ens transforma, que ens il·lumina, que ens fa realment fills amb Jesús. I aquí passo, doncs, a l'últim punt que avui voldria subratllar-vos. Aquesta veu des del cel que diu: ets el meu fill, el meu estimat, en tu m'he complegut. La psicologia ens ensenya que molts dels problemes i de les patologies que poden sorgir en una persona a la joventut, a l'edat adulta, venen d'aquelles primeres experiències, a vegades en edat molt tendra, respecte a la relació amb els propis pares, que han marcat de manera molt profunda i sovint també inconscient la nostra personalitat, la nostra manera d'afrontar el món. Si una persona creix amb la seguretat que és estimada, aquesta persona és forta, sap com afrontar la vida, no té por, en pot tenir, però no té una por que bloquegi, té recursos. Si com a cristians, independentment de l'experiència que hagin fet amb els nostres pares, independentment també de l'experiència que hagin pogut fer ja en edat més adulta amb persones que d'alguna manera tenien responsabilitat cap a nosaltres i que potser ens han ajudat o potser ens han decebut, mestres, acompanyants, capellans, si profundament hem fet i fem l'experiència que som fills estimats pel Pare, aleshores, dins nostre hi trobarem una seguretat, una solidesa que ningú no ens podrà fer trontollar. El Pare, avui i cada dia, diu, mirant-nos a cadascú de nosaltres: tu ets la meva filla, tu ets el meu fill, que estimo, m'agrades, t'he fet, sé el que vals, sé el que pots ser, crec en el millor de tu, independentment del que puguis fer en un cert moment que no sigui digne d'aquesta teva condició de fill meu. Crec en tu. És la mirada amorosa d'una mare, d'un pare. Que puguem, doncs, avui, d'una manera o una altra, sentir profundament en el nostre cor que el Pare, en Jesús i amb Jesús, ens diu: tu ets el meu fill, la meva filla, en qui m'he complagut.